La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Les 12 i un minut, 28 d'octubre, així en protagonistes, ja saben en tots vostès, en la ràdio de Vila-real, en la ràdio seua, en la vostra, en la teua, en la 92.2 de la freqüència modulada. I notícia d'última hora, 9 anys de presó per al vigilant d'una discoteca d'Alcossebre per deixar a un client de la discoteca en estat vegetatiu. Això va ocorrir el 20 de juliol del 2014, quasi res, com va la justícia. Però, en fi, l'acusat va intervindre junt a dos empleats per a separar un grup de persones que estaven enmig d'una reierta, d'una rinya. Era la seva feina, ell era el vigilant, i va anar a separar-los. La víctima, intentant, en la fragor d'esta de la batalla, estaven tots ahir uns damunt d'altres, sense donar-se compte, li pega un cop al vigilant i el que fan els altres dos és agarrar-lo i el trauen a la víctima a la porta del recinte de la discoteca. I és allí quan l'acusat li pega un colp fort. Però com li pega aquest colp? Pues per sorpresa. La víctima no se ho espera i el vigilant li pega un colp a la víctima que cau desmaiada. És per això que la secció de l'Audiència Provincial de Castelló l'ha condemnat a 9 anys de presó. Ara sí, passe a presentar als meus companys Víctor Manuel Rubi Bóveda. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
El condemnen a 9 anys de presó i, a més, també el fan perquè el delicte és d'este vigilant de seguretat és ser responsable de lesions agravades amb la concurrència de la circumstància de les circumstàncies i agravant d'alevosia. I a més dels 9 anys que el condenen de presó, també a una indemnització en concepte de responsabilitat civil per a les víctimes i els seus representants legals a més de 560.000 euros. Per què? Pues perquè aquesta persona està en estat vegetatiu. A més de... clar, la cara l'ha fet a un mapa, és a dir, aquesta persona necessitarà una quantitat de retocs estètics, és a dir, li pega un colp a traïció.
Que mal. O sigui, és que és brutal, no? Que algo així puga ocórrer.
Perquè, a més, dona't compte que antes parlaves, te veus molt concentrada, Susana, i és que, claro, el delicte de lesions agravades amb la concurrència de les circumstàncies, ¿vale?, hi ha un agravant de l'alevosia.
Clar.
El vigilant li sap tan mal que la víctima, quan ell intenta agarrar-lo, li pega un colp, que la víctima no ho fa ninguna mala intenció cap al vigilant, que quan ell va tan cremat que en el moment que ell li pega, és a dir, el xic no, ni siquiera se veu vindre el colp, perquè, clar, no sé, Víctor, jo no he estat mai en una pelea de xics, no he estat mai jo en una gresca d'estes, però, clar, una punya d'un home a traïció deu de ser...
Home, si a més va en, mala llet, en molta mala llet damunt, saps?
Però tampoc fa falta que sigui un home. Si te pega una dona una ginolla per darrere, també te pot deixar paralítica la millor de per vida.
No, no, la intensitat del colp en, la, en funció de com te pilla deu de ser molt roïn. Però jo m'imagine, a este vigilant, enfadat cap a la porta, i l'altre, que ja quan el traïen, com que ja estava un poc més tranquil, que li, el colp que li pega... per deixar-lo desmaiat i en estat vegetatiu, ojo, inclús me pare pensar com se sentirà en aquest moment i si vigilant. No sé. Vosaltres què penseu? Igual...
Pues és que no tinc paraules, no? És que, no ho sé, sí, és veritat que la brutalitat i les reiertes aquestes, pues hi ha que fer consciència de que no arriben a cap lloc, no? Però és veritat que la tasca d'un vigilant és molt dura, perquè si tu tens que separar alguns que s'estan pegant, a lo millor el cabet dels que estan dins és molt malament, però és veritat que aquesta persona tampoc té que utilitzar aquesta força, no? contra l'altre, al fill i al cap, i està per a separar, no per a si jo m'ha fet tan, o sigui, no m'ha agradat el que has fet, et pegue, això no entra dins, no, de la seva tasca.
Donat compte que jo penso que 7 anys després este vigilant quantes voltes ho haurà pensat i quantes vegades haurà intentat parar el temps o fer que el temps torni arrere i que i, o a lo millor també si ara li preguntarem igual mos aconsellaria com gelar-mos el cap
abans
d'arribar a la porta.
Correcte.
Perquè tots hem tingut moments d'estos. Moments en el que en un moment donat dius allà vas, que vas, no? Entonces, clar, tu dona compte que això si són dos xiquets, dos xiquetes, clar, Víctor, no anem a separar entre sexes, però dos dones, però és que tu saps ixa força que portava ixa persona, és que el va deixar desmaiat en terra. En fi, publicitat i anem a notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seua internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. 2 jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol, estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
María, me dices dir una noticia de última hora, per sí, favor. Clar, per el govern prohibirà la publicitat de dolços i begudes calòriques per als xiquets.
Ah, molt bé.
I la prohibició, les conseqüències que poden, econòmiques que poden arribar a tindre per les empreses que se dediquen a això és brutal.
Ja, però també prevens l'obesitat entre els xiquets.
Però Maria, saps? Tu saps quina injecció econòmica dona aquestes empreses a les grans plataformes televisives i als grans grups?
Però és, dir, és que realment no, jo crec que serà, o sigui, com per a les televisions que són de target infantil, saps? De mercat infantil.
No, és previsió en, bueno, previsió en general, el que passa que sí que és veritat que les televisions ho posen a horaris infantils.
Clar.
Però t'ho donat compte que les pressions que hauran tingut dels mitjans de comunicació a lo que s'haurà tingut que enfrentar el govern per dir no, no aneu a posar aquesta publicitat, bueno, jo ni m'ho imagine. O sigui, no, ahir no, no, se mereix una quantitat...
Jo t'anava a dir una altra cosa, que al final els clubs de futbol no sé quina propaganda tindran que duren les camisetes o en els estadis.
Que fiquen també publicitat de dolços?
De dolços no, però de begudes de...
Calòriques.
Calòriques, sí.
No passa res, anirem a Qatar i que mos fique Qatar la publicitat a les samarretes perquè passem
de... Ja van llevar-lo de les apostes, ara això, no sé.
No passa res, passem d'UNICEF a Qatar, ai, fina.
No, però imagina't, begudes calòriques per a xiquets. La Coca-Cola és una beguda calòrica per a xiquet?
Sí.
Jo considero que sí.
Jo considero que sí.
Pues no ho contemplaran d'aquesta manera, és dir, no seran... A veure, una beguda calòrica per xiquet pot ser, a lo millor, les que se denominen...
Un suc, a lo millor, amb més grasa...
Beguda calòrica per a xiquet, pues a lo millor, aquestes begudes que porten portaetes infantils, que porten ninotets...
Clar.
Jo penso que va més per ahir, eh? Jo no me crec que se col·loquen la Coca-Cola i la Fanta.
No, no ho crec.
No, ahí, la casa esta...
No som Cristiano Ronaldo, no?
No sé, però les cases d'apostes les han fulminat, eh?
Bueno... també, bueno, jo pense que no està malament, però bueno, és el que n'hi ha.
Jo crec que se pot educar d'una altra manera, però bueno, si home, anem a prohibir-ho tot, pues ho prohibirem.
Home, pues jo te dic una cosa, o sigui, que les cases d'aposta, per a mi, estan malament fer publicitat d'elles, o sigui, així n'ha de clar, hi ha que lluitar contra la ludopatia, i no està clar que hi hagi una casa d'apostes com si fora el més normal publicitant-se i que la gent es gaste ahí els diners, ho sent, jo
però,
ho penso així.
Però les apostes online tampoc deurien d'existir.
Clar, o sigui,
vale,
no deurien.
Entonces, la quiniela i el cupón de la 11, què són?
Però és que pense que són situacions diferents.
Claro, claro.
Són situacions totalment diferents.
No són tan interactives, no inciten.
No inciten tant.
És dir, podem fer tot, no? Tenim dret a decidir perquè som tots adults, no? El que ocorris, el que estava ocorrint és que hi acaba, cada volta hi havia una franja d'edat més jovens que se feien ludòpates en potència.
Clar.
Entonces, clar, si tu passes l'edat en la que te dones compte que tu pots tindre una addicció momentània, no? Però quan ja te convertis en una ludòpata en potència, ojo.
Clar, o sigui, perquè aquestes cases d'aposta no són de futbol, sinó que a més tenen d'altres jocs i ja d'ahir passem al pòquer i passem a tot, i ens deixem una fotraca de diners innecessàriament. No.
Pues conté un xascarrillo molt graciós per rebaixar tensió. Voreu, jo recorde a ma mare i a les seues amigues que es va donar un temps per jugar al pòquer en cartes. I se jugaven diners.
Clar.
I jo recordo, però tu donant compte que se jugaven, que jo recordo dia, ala, ja m'ha fotut la peluqueria d'esta setmana. I allò va ser bo de viure, eh? El que passa
sí,
és que, clar, això no anava més lluny de lo que eren aquestes aquestes coses que elles se donaven pues, com aquestes xicotetes per a mi que es donaven com la procuria setmanal i demés.
Escolta, però, nosaltres, ja ma no, jo te dic una cosa, nosaltres guardem sempre els cèntims d'un euro o de dos euros o de cinc per a la iaia del meu novio, perquè sols en estiu xuga a la Perigalla i té un tarret ple d'aixòs diners i clar, a voltes ve i està més ple o més buit. Ui, està molt buit, saps? Demà està
clar,
molt ple.
Això és passar-nos-ho bé. Clar. No t'ho passes bé quan apostes ja el que no tens.
El que no tens, exacte.
Notícies, Maria.
Pues bé, no porte bones notícies.
Mira, pues no.
Pues
mira,
no, pues no porte bones notícies. No, pues no porte bones notícies. Perquè Castelló s'ha convertit en la província espanyola amb la incidència més alta per coronavirus, superant els 110 casos per cada 10.000 habitants. 100.000 habitants, perdó. A més, el Departament de Salut de Castelló, amb 167 casos, és el que major incidència presenta a tota la Comunitat Valenciana i l'únic que es troba actualment en risc molt alt de contagi. Vinaròs és l'altre departament de la província que també supera els 100 casos d'incidència. Les localitats castellonenques de Morella, Viver, Cintorres, Castellnovo, Suera, Vilafamés, Coves de Vinromà i Ares es troben en risc extrem de contagi. Els brots s'estan succeint en les zones on es concentra una major mobilitat i esdeveniments socials, que per cert va haver un brot de 12 persones a Nules per els actes taurins. Susana,
preguem perquè tot això passe ben pronte i no estiguem davant d'aquesta sexta ola que sí. Després de les notícies sensacionalistes mos vas abordar, o sigui, irmos te despenges en esa sexta ola.
Sí, sí. I ara seguim parlant de polèmica per esos pressupostos de Generalitat. En primer lloc direm que Ciutadans recrimina per carta a Ximo Puig que incomplisca el pacte pressupostari que va firmar amb Toni Cantó. O sigui, imagineu-vos, perquè clar, l'any passat Toni Cantó encara va signar els pressupostos amb Ximo Puig, però clar, com en un any ha passat d'un lloc a un altre, doncs bé, ara, que és la portaveu de Ciutadans, Ruth Merino, està acusant al president de desentendre els acords aconseguits i que són molts els que encara estan per complir-se. Per exemple, la creació de 2.000 places en residència de majors e impulsar mesures per aproximar-se a la ràtio recomanada per l'OMS, entre molts altres, no? Com incorporar 250 metges i 500 infermers, no sé, moltíssims d'ells que estaven damunt de la taula i que encara no s'han complit, Susana, en aquest pacte que van signar amb Ciutadans el PSPB. Però és que en segon lloc també continua aquesta disputa entre Compromís i PSPB perquè no es fiquen d'acord en aquestes negociacions. I molts diuen que, bé, que pareix que la pel·lícula sempre acaba igual, que les conselleries de Compromís sempre acaben sent les dotacions més generoses i pues que això crea malestar entre el PSPB.
Ja, però això és el mismo dia i a la misma hora. O sigui, l'any passat també vam patir el mateix i el que sí que és cert és que no estaran a temps, els pressupostos se prorrogaran els que n'hi ha ara i que acabaran la legislatura, perquè que caminen junts no vol dir que pensen junts. Clar. I lògicament, Compromís, n'hi haurà menys, no és que vegi que siguin més generosos, sinó que tenen menos, se diluís, com dirien, si tu tens dos al que cuidar-nos, lo mateix que tindrem sis. Si no, tens clar. Dos, han d'aconseguir el seu objectiu.
Correcte. I ara parlem d'Orpesa perquè els treballs d'execució de l'estudi del litoral d'Orpesa avancen segons les previsions marcades i és que en dues setmanes s'iniciarà la primera de les fases d'aquest projecte que consistís en la realització de mesuraments previs, entre altres estudis que es recullen en els plecs de la contratació. Així ho han anunciat el regidor de Platges i Medi Ambient de la localitat, no, per intentar pal·liar aquesta situació tan greu que pateix i s'acosta també d'Orpesa, que sabem que és molt afectada també quan venen les danes, no? També parlem de la Fira de Mascarell, perquè la Fira Medieval es celebrarà enguany amb novetats significatives relacionades principalment pues, amb les infraestructures per a garantir la distància social entre tots els visitants, que sabem...
No puc pensar meu, en Mascarell, distància social, en plena clar, fira clar. Medieval.
No ho sé com ho faran, no? Però piqueu-vos en l'agenda, que serà el 5, 6 i 7 de novembre. Intentarem xerrar en algun que ens expliquen com faran aquesta distància i aquesta mesura que sigui efectiva en aquesta fireta de medieval de Mascarell.
Fixa't,
no?
Maria, jo penso, ens donaran un palo per davant i per darrere anirem tots com aixina dient...
Sí, com
i,
les escoles...
I els costats, claro.
Com en les guarderies, uh-huh, quan van d'excursió d'un lloc a un altre...
Sí, el que passa que tindrà que ser rígid...
Porten una
no,
corda.
Claro, perquè allò de que si ho va despistat i vol aparar-se, claro, no mos amuntonem tots, perquè imagina't, és que lo de la distància social serà impossible.
Sí, serà impossible. Va, i ara ja ens venim a Cia Vila-real perquè injecta 180.000 euros en una nova campanya de la targeta Fem Poble per a fomentar el consum en negocis locals. D'això no vaig a dir res més perquè després tindrem dos convidats que ens parlaran i mos ho desgranaran. Però també hi ha que parlar abans en esports, perquè la regidoria reprèn les populars carreres després d'aquests mesos de pandèmia amb la tradicional prova de 5 quilòmetres del Servei Municipal d'Esports. El regidor de l'àrea, Javier Serralbo, ha presentat l'esdeveniment esportiu que s'ha programat per al diumenge 7 de novembre a les 9:30 del matí i que comptarà amb un circuit urbà dissenyat segons s'espera garantir la seguretat i generar les mínimes molèsties a la ciutadania.
I Maria, em deixes, per favor, comentar així en el micro obert el que jo...
És que sempre em dones por. Vinga, comenta el micro.
Clar, és que el que més mal és que Víctor gesticula però no parla, perquè així com tu saps que és un micro i que has de parlar, Víctor fa cares però no parla. Vosaltres us acordeu de les dirigents d'Imelsa, este Marcos Benavente, que se va fer
el joc del diner, i tot allò, no?
Bueno, pues canvia d'abogat.
Ui.
I canvia d'abogat, diu que les gravacions van ser manipulades, aquelles de 1.000, 2.000, recordeu?
Sí, sí, sí.
I que va acusar a tothom perquè no li quedava una altra, diu, val? Pues ara canvia d'abogat i ha posat a tot el món, li ha donat això de a tot el món, l'ha cabitombat, no? A tot el món i al Castaula.
Sí, sí.
Perquè este jonquet dels diners ha passat de col·laborar a la justícia a qüestionar la veracitat de les proves. Les proves que ell mateix deia que eren veritat. Clar, a mi això em sembla que... Este Benavent, que assegurava ara que les gravacions sobre les quals s'assentaven les acusacions del cas i que va fer en 2004 i 2005 van ser manipulades en mala intenció i per fi d'utilitzar-les en previsió de futurs problemes amb la justícia. És a dir, diu ell que les va manipular. I que casualitat, que és que ha canviat d'advocat. Sí. Ara canviarà també de look.
Pot ser, perquè ara comporta un aspecte d'aixina molt hippie, no?
Sí,
molt bohemio.
Un hippie. Claro, que va canviar d'advocat, o sigui, quan va canviar de
estil de vida. Estil de vida?
Sí.
Va, estil de vida.
Es va fer aixina un poc més alternatiu, no?
Sí.
Entonces se va autonomenar el jonqui dels diners i tal. Pues ara li ha entrat un altre advocat i segur que no li feia defecte i diu que...
I ha tornat a la gomina, no? Susana.
En fins, anirem veient, en fins, és esto, que iremos viendo, no? Pausa de publicitat i anem als esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Se menea, como le gusta caminar, sobrecito como la marea. Víctor, jo només vull que me dones bones notícies.
Pues sí. Ahir van destituir a Koeman, el entrenador del Barça.
Què me dius? Això és veritat? On no m'han enterat d'això?
Igual pa molta gent...
Maria, estàs fent lo mateix, dona de compte. Quan una notícia, no volem que siga real, jo recorde quan tenia que viatjar el president del Villarreal... I Javi te diu per telèfono, li diu a Víctor, el president no va, i Víctor diu, però tu t'has cercionat bé? No volies dir-li tu t'has cercionat bé, volies dir-li, m'estàs gastant una broma. pues li està passant. Ah, que sí, Víctor, tu en aquell moment quan Javi te diu que no viatja el president, a tu passa el mateix que li acaba de passar a Maria, és cert o no?
No m'ho creia aquell dia.
Pues a Maria què li passarà?
Bueno,
què li has preguntat a Víctor?
No, clar, no sabia que l'havien destituït. Sí que he seguit un poquet aquest culebró. Estava previst que fa unes setmanes el tiraren fora, però suposadament s'havia reconciliat en la porta.
Però tu dona compte, o sigui, tu li dius a Víctor, Víctor, que està preparant-se les notícies, que són d'esports, i diu, han destituït a
Koeman.
I tu dius, ui, això és veritat. I com va dir algo que no siga veritat?
Home, no, però és una expressió, sí, és una expressió, però
jo recorde que jo anava en aquest moment sentint-vos per la ràdio quan li dius, però tu has contrastat aquesta notícia? Tu lo, i diu, Javi, a tu què te pareix, Víctor? I tu dius, sí, sí, en aquest moment dius, clar que l'has contrastat, com, si no, com ho diries? Però és que no volies que fora veritat. Entonces, Maria, deus de ser una del Barça encoberta, eh?
No, ho sé.
Jo anava a dir, el que siga del Barça, la notícia és bona, realment.
Ah, pues entonces, és perquè no és del Barça.
A mi me dona igual, simplement era perquè no m'havia enterat.
Vale.
Lo millor és que va ser per la nit i el van destituir del de l'avió.
Sí, sí, aquestes coses se fan a traïció.
Què dius? Sí?
O sea, el Barça va ser una miqueta elegant i se va esperar a fer el comunicat.
No, sí, no és de ser elegant.
Se va esperar a fer el comunicat quan ja estaven en terra, però realment el primer periòdic que ho anuncia, l'equip encara estava en l'avió.
A veure, el Barça fa el comunicat oficial perquè no se li acuse de ser un... com es diu això, un pillo, aquestes persones que fan les coses con,
a veure, per, con no, per, i alevosia, per l'acusar-lo de tratar mal a una llegenda, que al final Koeman és el que marca el gol de la primera Champions del Barça. Però anem a veure, si resulta és un acompanyant, te pots dir com te pugues dir, però no pots seguir en el club.
No, però escolta, jo te dic una cosa, jo opine que Koeman, és veritat que l'equip que se li ha quedat no és un equip molt de Champions.
Tampoc s'hi ha quedat un equip per estar el 9 o el 10.
Home, però que no... O sigui, que ara els barcelonistes no vulguen que faci el mateix que feia abans.
No, perquè guanyar la Lliga, molts... guanyar la Champions impossible, però almenys queda del 6 o el 5.
Claro, la contestació que t'ha donat Víctor és, escolta, que tenen se baralla un pressupost brutal, eh?
No, però que tampoc va tan malament. En quin lloc està el Barça?
Ara mateix
que no
està en Europa.
El Barça.
A veure, en quin lloc està?
El 9 o el 10, està dient-me Víctor. Un Barça 9 o 10, això és una barbaritat. Dic jo, eh?
No ho sé, jo...
En fi, ho van fer en nocturnitat, perquè era...
I alevosia.
El 9 en 15 punts, l'Espanyol, que és el màxim rival, està el 10 en 14 punts.
Fixa't. Ojo al dato.
I bueno, dir que és Brooklyn de Irving, que encara no pot jugar perquè encara no se vol vacunar, van tornar a pedrair.
Bueno, però qui és el nou entrenador?
En teoria serà Xavi, també exjugador del Barça i també...
Xavi Hernández.
Sí, sí, també ha guanyat més d'una Champions en el Barça.
Jolín, Maria, sí que estàs ben enterada, eh? Xavi, has dit
és que Xavi, no, és que abans de Koeman, després de Luis Enrique, crec que volien ja fitxar a Xavi Hernández, porten des de fa molt de temps, volen fitxar-lo, però no acabava de quallar.
No, és que Xavi en Bartomeu no haguera anat mai.
Claro, és que ahí hi ha hagut un tema peliagut, no?
Falta que els de Qatar l'alliberen i en teoria vindrà Xavi.
Perfecto. Alguna notícia més, Víctor?
No, això, dir que, bueno, que avui seguís la jornada, jugar a la Real Societat, jugar a l'Atlético de Madrid, i que també els Lakers també van tornar a perdre. Aquest any pareix que els favorits estan tot el rato perdent en la NBA.
Mm-hmm. Bueno, pues aquestes notícies, publicitat i el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
Busques treball? Vine a Workforum Castelló. Aconsegueix una entrevista de treball amb les més de 40 empreses participants i millora la teua recerca de treball en les nostres conferències i tallers. T'esperem l'11 de novembre en la Càmera de Comerç de Castelló. Inscriu-te en www.workforumcastellón.es abans del 7 de novembre. Diputació de Castelló.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Para ser el primero tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Still remains within the sound.
Bien, hoy jueves vamos a tener este espacio que solemos dedicar los miércoles a conocer un poco más desde dentro cómo funciona Chicaes y este servicio de Neurovila de la Fundación Caixa Rural de Villarreal. Pero como ayer hicimos repaso de pleno, pues lo tenemos este espacio hoy jueves. Pero es que ayer era el día mundial de la terapia ocupacional y por eso hoy vamos a conocer a la que se encarga de este servicio, de realizarlo en esta fundación. Estela García, buenos días, Estela.
Hola, buenos días.
Bueno, es un placer tenerte, ¿no?, hoy con nosotros, porque muchas veces hablamos de terapia ocupacional, ¿no? Lo decimos así muy fríamente, como dando muy por hecho lo que hacéis. ¿Cómo acompañáis a estas personas, Estela?
Pues muchísimas gracias por darnos este espacio, porque es verdad que no mucha gente conoce lo que realmente hacemos los terapeutas ocupacionales. Entonces, bueno, sobre todo lo que intentamos es dar una máxima autonomía a la persona y con la máxima calidad de vida que se pueda optar, ¿no?, dentro de las características de cada persona. Entonces, pues bueno, utilizamos actividades que a lo mejor son muy cotidianas, como puede ser cocinar o bueno, en el caso de Chicaes con los niños, con el juego, reaprendemos o aprendemos cosas nuevas o hacerlas de otra manera.
Sí, porque la verdad es que, bueno, desde Chicaes y desde Neurovila se trabajan con dos tipos de perfiles de personas muy diferentes, ¿no? Imagino que para unas tendréis que hacer un tipo de trabajos diferente que para las otras, ¿no?
Sí, por supuesto. En Chicaes, como ya comento, son niños y adolescentes, entonces la manera de llegar a ellos y de que sea algo positivo el aprender cosas que a lo mejor les cuestan es a través del juego, del ocio. Con una persona adulta, que no hay que olvidar nunca que son personas, Pues lo hacemos a través de actividades que les guste realizar. Aparte de que a lo mejor en algún momento pues hay que hacer cosas muy específicas, pero realmente lo que siempre buscamos es que sean actividades que le gusten a la persona. Por eso es tan individualizado las terapias.
Sí, porque eso es lo fundamental, ¿no? Porque muchas veces en la educación, sobre todo, ¿no?, tendemos a generalizar y a veces tendríamos que personalizar más el espacio de cada individuo o cada usuario, porque no todos tenemos ni las mismas capacidades ni las mismas necesidades.
No, por supuesto. Dentro de que al final quien acude a servicios de terapia ocupacional normalmente ya tienen un diagnóstico hecho, y dentro de un mismo diagnóstico cada persona es diferente, las circunstancias de la persona son diferentes y la familia que acompaña son diferentes. Entonces siempre hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de las necesidades que pueda tener cada uno, y siempre partimos de esa base.
Yo supongo que además de esas terapias de manera física, también trabajaréis un poco el aspecto emocional, ¿no?, desde la terapia ocupacional.
Sí, por supuesto. Siempre, yo digo que buscamos cosas que sean del agrado, porque al final, pues, yo qué sé, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si a una persona le pongo a bailar, por ejemplo, que yo lo hago un montón, a una persona le puede gustar bailar y a otra persona no le puede gustar bailar. Entonces, no puedo hacer la misma actividad. Y a lo mejor estoy buscando un mismo objetivo, que es que mueva los dos brazos, por ejemplo.
Sí, sí, es totalmente comprensible, ¿no? Cada persona es un mundo, pero es que aparte, todos estos juegos también te permitirán pues llegar a ellos y conocerlos, ¿no? Que es súper importante también en tu
trabajo.
Claro,
yo conecto con ellos. Yo, al final, sé las circunstancias. En casa de los niños a veces es más complicado que comuniquen, porque pues hay niños que tienen más problemas a la hora de comunicarse a nivel verbal, que luego hay otras maneras de comunicarse. Y bueno, a lo mejor les cuesta un poquito más, pero siempre sabes por dónde pueden ir las cosas conforme se comporta contigo. Al final los niños pues te pueden dar un abrazo, te cogen de la mano, la forma de mirarte es muy diferente si están alegres o están contentos. Entonces sí, claro que conectas con ellos y sabes un poco por dónde pueden ir los momentos, ¿no?, a nivel emocional.
En Chicaes, bueno, como bien has dicho, trabajamos con niños, pero en el espacio de Neurovila se trabaja más con personas de tipo adulto, ¿no?
Exacto.
¿Qué es más sencillo para ti? ¿Llegar a los más pequeños o a los más mayores?
A ver, de manera diferente. A mí la verdad que me encanta estar con niños y me encanta estar con adultos. Aprendo de ellos todos los días, que es... Para mí es básico aprender de ellos, igual que ellos pueden aprender de mí. Al final yo llevo mucho más tiempo trabajando con niños, pero estar con adultos es una experiencia increíble. Y más cuando es gente mayor que está reaprendiendo a hacer cosas, incluso te enseñan a ti a cómo lo puedes hacer tú. Yo recuerdo pues tejiendo, por ejemplo, yo no sabía tejer y a mí me han enseñado a tejer personas adultas que han venido y han pasado por mis manos, por decirlo de alguna manera.
No, sí, eso debe ser un aprendizaje mutuo precioso, ¿no? Por lo que se puede observar. Es verdad que el mundo de la terapia ocupacional, Estela, pues se ha desarrollado mucho en los últimos años, pero todavía queda mucho por hacer, es una gran desconocida y no sabemos realmente lo importante que puede ser, pues a lo mejor para una persona con diversidad funcional, acudir a este tipo de terapias, ¿no?
Exacto, es la gran desconocida aquí en España realmente, porque se ha desarrollado más tarde que otras profesiones. Al final es una profesión sociosanitaria. Ahora con el coronavirus se ha escuchado mucho más. En la televisión se escuchaba cuando alguien salía de la UCI y no podía abrocharse los botones de una camisa, por ejemplo. Ahí entra un terapeuta ocupacional a ayudar, a enseñar o para reaprender a cómo abrocharse los botones de una camisa, que es algo súper básico, pero que se tiene que hacer.
Sí, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Una persona a lo mejor que de repente, por culpa de un accidente de tráfico o laboral, pierda un miembro de su cuerpo, ¿no? Un brazo, una pierna, pues ahí también se necesitaría un terapeuta ocupacional, ¿no?
Claro, por supuesto. Al final, vamos a poner el caso de que pierdes una pierna y puedes ir con muletas, pero a lo mejor no tienes una prótesis para poder ir con muletas y hay que ir en silla de ruedas. Pues esa silla de ruedas se valora, los terapeutas ocupacionales valoramos la opción de la silla de ruedas, cómo poner la silla de ruedas porque son diferentes entre ellas, siempre hay pequeños detalles. Y al final también a cómo moverse a la hora de coger un ascensor, bajar una rampa, subir un escalón en la calle, todo eso se aprende y eso es a lo que ayudamos nosotros, a aprender, a reaprender e incluso yo misma aprendo. Si sí. Me viene alguien con un miembro amputado de un brazo, yo tengo que aprender a hacerlo también con una mano para poder enseñárselo.
Sí, porque al final nosotros pues no somos conscientes, ¿no? De que a lo mejor, pues eso, si pierdes una mano, pues que a lo mejor abrocharse ese pantalón pues no es tan sencillo y al final vosotros enseñáis a ser independientes. Porque cuando se nos escapa la independencia es cuando se nos cae nuestro mundo, ¿no? Pero tenemos que saber que no, que nos podéis ayudar, ¿no?
Exacto, se pierde la salud realmente. Al final a alguien le quitas la independencia y pierdes salud. Y lo que buscamos es eso, que esté la salud siempre bien, ¿no? Que nos encontremos bien. Y, por supuesto, aparte de que tú lo puedas hacer, pues nosotros conocemos herramientas o ayudas técnicas, que es como lo llamamos nosotros, que nos facilitan esas tareas, ¿no?
Sí, porque además tú, además de terapeuta, eres fisioterapeuta. O sea, aparte de terapia ocupacional, sí. haces fisioterapia. Que eso, yo imagino que para una persona pues que está en silla de ruedas, poder intentar moverle las piernas y todo eso es fundamental también.
Sí, claro. Al final, lo positivo de abarcar las dos profesiones es eso, que si me viene alguien con una silla de ruedas, yo puedo verlo desde la parte de la autonomía, a ver que hay que moverle de la silla y pues hacer ejercicios para la espalda para que no esté siempre en la misma posición, hacer cambios posturales, todo eso, claro, entra dentro. Y claro, a mí me da una visión mucho más global. Pues, que todo el mundo tiene, ¿eh? Yo.
No, por supuesto, pero la verdad es que Estela, ha sido un placer hablar contigo, conocer un poco más todo este mundo de la terapia ocupacional, de la fisioterapia y sobre todo de esa función social tan maravillosa que hacéis desde Chicaes y desde Neurovila. Estela García, muchas gracias por habernos acompañado en un día. Felicidades, porque fue ayer tu día.
Muchas gracias.
Y por aportarnos pues este granito tan maravilloso en el programa de hoy. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Silence. Fools said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Com expliques algú l'aroma d'un oli mil·lenari? Com descrius el sabor d'un plat amb estrella que tinguem centenars de receptes d'arròs?
o la sensació d'un tast a peu de vinya. Hi ha coses que no s'expliquen. Qui ho ha viscut, ho sap.
Comunitat Valenciana. Mediterrani en viu i segur. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. Bring that ass back like a
boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de Seat, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de Seat Villarreal. ¡Te esperamos!
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
Bien, y hoy tenemos con nosotros a José Chisbert, ya lo conocéis de otros días, que ha venido aquí a Radio Villarreal porque él es el técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de aquí de Villarreal. Buenos días, José, como siempre.
Buenos días, María.
Si nos traes siempre temas muy interesantes, ¿no? Pero el de hoy lo vamos a tratar con mucho tacto, con mucho mimo, ¿no? Porque se habla a veces poco... mal, escabrosamente, ¿cómo se hace, José?
¿Te refieres a la muerte?
Sí.
La muerte es un tema tabú en muchas sociedades, sobre todo la occidental, la nuestra. Y bueno, está estigmatizado lo que es el tema del suicidio. Uh-huh. Y creo que es un tema que se debe de hablar con responsabilidad. Pero sí que parece que, bueno, pues que a nivel popular se teme porque se piensa que si se habla del suicidio se incita... al mismo, ¿no? Yo quería hablar del suicidio sobre todo en adolescentes.
Sí, porque me has pasado un dato escalofriante, ¿no? Es la primera causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años en Europa.
Sí, la primera en Europa entre los jóvenes de 15 a 29 años. Una primera causa de muerte no natural. Uh-huh. Pero sí, y bueno, en el mundo es la tercera causa de muerte entre los adolescentes entre 15 y 19 años, por encima de accidentes, homicidios o enfermedades. Entonces, en sí es un problema que debería de hablarse más, y también prevenirse. El tema es que hay muy pocos países que tienen un plan nacional de salud mental que aborde lo que es la prevención, porque bueno, pues yo creo que es uno de los principales problemas de nuestro país y de nuestro entorno. Es un tema tabú y lo que decía antes, María, era que yo creo que se malentiende, o por lo menos se piensa que si se habla del suicidio parece que se incita. Uh-huh. O que puede haber personas que pues piensen en él más, ¿no? y que empiecen a idear suicidio. Es como, lo veo tan fuera de sí como el que no se pueda hablar abiertamente de los porros a los uh-huh. adolescentes, porque eso piensa que entonces se incita a los chavales a que empiecen a fumar porros. Y eso no hay ninguna base científica que lo sustente.
Yo creo que muchas veces cuando pensamos en el suicidio entre jóvenes, siempre nos planteamos las causas, el porqué.
Bueno, el problema de la conducta suicida es muy complejo. Las causas son muy diversas. Y todas ellas además interactúan entre sí, entonces no hay una causa común, ni tampoco un patrón único. Lo que sí que hay es que antes de un suicidio consumado hay una ideación, hay unas ideas, ¿no? Una ideación suicida que llamamos que incluye un plan para acabar con la vida, un sentimiento de desesperanza que no es momentáneo, sino... sino que perdura, que no se va, que además que se trata de ocultar, que por eso es más difícil de detectar, ¿no? Claro, si la persona no sabe expresar sus sentimientos o no tiene alrededor a nadie que sea de confianza para que le aliente a expresarlo sin juzgarle, porque claro, si yo estoy pensando y planificando un poquito que quiero desaparecer, pues me va a costar mucho expresarlo abiertamente sin que me juzguen o me digan que loco estoy, ¿no? Entonces, bueno, pues o también una persona que no es dada a pedir ayuda, ¿no? También yo creo que...
Que se encierra en ella misma, sí, claro. Sí.
O bien no cuenta la habilidad suficiente como para solucionar problemas, porque claro, todo parte de una situación emocional de donde hay problemas, donde hay conflictos y que no sabe resolverlo, ¿no?
Pero o claro, si esta persona está encerrada en sí misma, el resto de la gente tampoco le puede ayudar. Porque si no, realmente si no notamos esos factores de riesgo, ¿cómo podemos protegerles de esta idea?
Claro, los primeros que tendríamos que detectarlos seríamos los adultos, en el caso de los adolescentes, los padres, que somos los que teóricamente tendríamos que estar más cerca de nuestros hijos, y también los educadores, los profesores, ¿no? Porque también ese mismo ensimismamiento, ese mismo aislamiento se puede producir en la escuela o en el colegio o en el instituto. Pero sí que entre los adolescentes sí que hay unos factores, como bien dices, de mayor riesgo, ¿no? El primero es, obviamente, ¿no?, que haya habido ya un intento de suicidio no consumado, y eso ya, lógicamente, es un estado de riesgo máximo, ¿no? La persona que ha intentado quitarse la vida sin éxito. Pero no es solo, ¿eh? Los primeros son los trastornos mentales relacionados con la depresión, con la ansiedad, ¿no? Antecedentes de suicidio en la familia, eso también. Acoso escolar o el ciberacoso, que tan de moda está ahora con las nuevas tecnologías. Abusos sexuales, pues hacer frente a la homosexualidad o a unas diferencias sexuales en un entorno que pueda ser hostil para el chaval. Bueno, pues eso creo que los adultos tendríamos que verlo como un factor de riesgo, por lo menos de un estado emocional doloroso, ¿no? La persona está sufriendo y no recibe atención, no recibe ayuda. Ya sería suficiente como para que, bueno, pues sentarnos con él y sin juzgarle, escucharle y hacerle ver, pues, cómo le veo, ¿no? O sea, cómo está, que te veo triste, te veo que últimamente te has aislado de esto, has dejado de hacer cosas que te gustaban antes, como practicar algún deporte, que tú eras muy... Es decir, no entrar directamente, pero sí el acompañarle y el hacerle entender que sí que me he dado cuenta de ese cambio. Porque son cambios comportamentales los que nos pueden hacer sospechar de que hay algo detrás, que, bueno, puede ser una ideación suicida o simplemente, pues, que le ha pasado algo y que rápidamente lo vamos a poder ayudar a resolver, ¿no? Pero, bueno, sí que es que, claro, lo que he dicho de lo que perdure, ¿no? Que perdure esa desesperanza. Eso es importante porque, claro, la adolescencia particularmente es una etapa de la vida donde la autoestima, eso lo hemos hablado en otros programas, se ve muy muy dañada, ¿no? Es un poco como la época de la vida donde, bueno, pues estás adquiriendo tu personalidad, no te gustas del todo a ti mismo, vas configurando ese yo, que a veces, pues eso, que tanto físicamente como, pues, a mi estado físico a nivel corporal, me gusta o no me gusta, un día me gusta más, otro día me gusta nada.
Yeah.
Las presiones emocionales de decir, bueno, pues, wow, hoy me comería el mundo y soy más feliz que nadie y a la semana siguiente estoy...
Son muchos altibajos emocionales, claro, los que puede confundir. Se producen.
Por eso digo que sería un estado así de abatimiento o de desesperanza prolongado, ¿no? Lo que nos haría pensar.
Sí.
Y luego, claro, expresiones las podemos escuchar de un chaval, ¿no? De, pues, no valgo para nada, no aporto nada en este mundo, mejor sería que no hubiera nacido, ¿eh?
Yeah.
Si desapareciera nadie me echaría de menos, ¿eh? Son frases que a lo mejor los padres no le damos importancia, así ya estamos otra vez, ¿no? Y no, yo creo que hay que atender.
Claro, es que muchas veces lo confundimos como qué manera de llamar la atención, ¿no? Y es peligroso caer en esa retórica, ¿no?
Sí, pero claro, aunque sea lo que tú dices, una llamada de atención, también hay que atenderla porque detrás hay una persona que no está siendo atendida bien, ¿eh? Es... sí, más que lo que pueda ser una ideación suicida, o yo hablaría porque también se está dando, y en eso sí que sí que estamos viéndolo en salud mental, en los centros de salud mental, pues un aumento de los casos de chavales, adolescentes que se infringen daño a sí mismos, que se autolesionan, uh-huh, que se hacen, vienen con cortes en los brazos, ¿eh?
Sí.
Esas conductas autolesivas sí que se están dando cada vez más, y sí que una parte de la causa puede ser, o una de las razones puede ser el intentar llamar la atención, es decir, bueno, pues ya que no me hacen caso o que me siento poco atendido con mi normalidad, voy a hacer algo excepcional para que mis padres se den cuenta, ¿eh? Los que trabajamos en drogas lo vemos bastante eso en situaciones de padres que no atienden a los hijos o que están separados y que no se llevan bien entre ellos, entre los padres, como el adolescente bueno, consume drogas o hace atracones de alcohol buscando precisamente que los padres se unan para ayudarle, ¿correcto?
¿Hay paralelismo entre el suicidio y el consumo de drogas y alcohol?
Pues un altísimo paralelismo, es decir, cantidad de conductas suicidas o intentos de suicidio se producen bajo los efectos del alcohol. Y de hecho, una de las formas de suicidio que yo entiendo, o de intento de suicidio, es unos atracones de alcohol continuos, ¿no? La persona que, bueno, pues que se infringe daño a sí mismo también puede hacerlo por medio de intoxicarse por medio, uh-huh, de una droga, ¿no? Una forma de resolver el malestar es consumir drogas,
yeah,
o ponerse hasta arriba de alcohol, ¿no? Y eso también hay que atenderlo. Entonces sí que hay una gran relación entre conducta suicida y abuso de alcohol. Es más, es como un círculo vicioso, un aumento o una frecuencia alta de atracones de alcohol o de consumo de drogas, al final lo que te da es una mayor probabilidad de trastornos mentales como depresión o ansiedad. Ah. Y entonces ya estás en ese ciclo de que dices, bueno, como estoy deprimido, de alguna manera empiezo a tener ideas sobre mí mismo negativas, y ya estás en el círculo de eso afecta a mi autoestima, y entonces ya es más fácil que yo idee el quitarme de en medio.
Entonces, José, yo creo que el papel de los padres en esto debe ser fundamental.
Sí, claro, lo es porque hay que atender al chaval en esos signos, en esas señales de advertencia. No dejar de atenderles, no mirar hacia otro lado, no poner una venda en los ojos, no plantarlo como un tabú de lo que no se ha de hablar, ¿no? De que haya niño, no, eso no se habla, sino precisamente el sentarse con él, escucharle con muchísimo cariño y por supuesto sin ningún juicio, ¿no? Sin enjuiciarle. Los sentimientos están ahí, los sentimientos no se pueden juzgar, ¿eh? Y lo que no se puede pensar es que nuestros hijos van a ser felices en todo momento. Eso es un sueño irreal, una utopía de los padres, ¿no? Sino que pasarán por crisis, y en esas crisis hay que estar también, ¿no? Como
de todo,
qué chulo
se aprende
es estar
también,
los padres,
¿no?,
al lado, uh-huh, de un hijo que es feliz.
Sí, sí.
Pero es la misma responsabilidad estar con los hijos cuando no lo están pasando bien, y sobre todo cuando ese no pasarlo bien se trata de ocultar. Ese ocultamiento se ve en signos. Signos son cosas que podemos ver desde fuera, que pueda ser eso, que de repente se aísla, de repente calla, de repente no expresa, que se puede, como hemos dicho antes, se puede confundir con un periodo adolescente donde mi hijo antes era un hablador, no paraba, era radio hijo,
sí,
y ahora ha mudecido totalmente. Bueno, pero hay muchas formas de expresar no hablando, y una puede ser un aislamiento, o bueno, verle llorar, y en esa claro que los padres tenemos, y también los profesores, ¿no?, dentro del... Entonces, la primero es preguntar también al tutor de nuestro hijo, tutora de nuestro hijo, si le vemos así, si vemos un cambio de comportamiento también en la escuela o en el instituto. Y bueno, pues también en el caso de según la gravedad de lo que cuente nuestro hijo, pues acudir a un especialista sanitario, desde su pediatra hasta un psiquiatra infantil o psicólogo de salud mental, que son expertos en el trato con adolescentes.
Claro, muchas veces, ahora ya se está normalizando más, ¿no?, el trato de la salud mental, pero hasta hace nada tampoco se acostumbraba a si nuestro hijo tenía este tipo de actitudes, llevarlo a un psicólogo, ¿no, José.
Esa ha sido otra, pero bueno, afortunadamente ha cambiado bastante. Y eso los medios de comunicación habéis hecho un papel excelente, de que ya no es lo que antes se pensaba, de que si vas a un psicólogo estás loco, ¿no?
Sí.
Yo pienso que todo adolescente tiene que pasar por, en un momento determinado de ese periodo tan duro como es la adolescencia, pues por lo menos que le escuche un profesional de la psicología, que sea un adulto de referencia, que no sean los padres, y que también le pueda plantear otra visión de cómo piensa, de lo que siente y de cómo se comporta. Yo lo vería fundamental que todo adolescente tuviera que pasar en un momento determinado de su cortito periodo, ese adolescente, aunque parezca a los mayores que dura eternamente la adolescencia, pero que es un momento de empuje, donde necesita un empujoncito por parte de alguien especialista en la psicología adolescente.
Desde la UPK, ¿asistís muchos jóvenes con este tipo de tendencias suicidas? ¿Tratáis el tema con ellos? Porque en las aulas, imagino que es bien escaso, ¿no?, lo que se habla con ellos.
En las aulas me consta que sí que hay institutos que sí que trabajan, si no el suicidio, por supuesto, de forma abierta, sí que se trabaja de forma indirecta la prevención por medio de una educación emocional, ¿no? Uh-huh. Es decir, pensemos que, bueno, pues que el chaval que empieza a tener ideas suicidas y tal, pues tiene una autoestima baja, o la autoestima está herida, que también tiene pocas habilidades para afrontar lo que puedan ser problemas cotidianos de la vida. Hay desengaños amorosos entre adolescentes, donde uno puede percibirlo como el fin del mundo y como ya no sirvo para nada, como ya no voy a tener ninguna pareja en la vida que me quiera, nadie que me quiera. Todo eso se aborda desde la inteligencia emocional y de hecho, pues cada vez se está introduciendo más en los centros educativos, no solamente la enseñanza de aprendizajes o el aprendizaje de conceptos, de asignaturas, sino también lo que es lo tan valioso como es la inteligencia y la educación emocional. En ese sentido, una de las cosas que yo creo que sí que puedan estar detrás de lo que es ese aumento con la pandemia de intentos de suicidio en adolescente, es precisamente la baja tolerancia a la frustración que vemos en nuestros adolescentes de hoy. Es decir, creo que no se educa en el dolor, no se educa en el malestar desde las familias, y creo que hay que cambiar de concepto. Es decir, yo creo que el chaval tiene que hacerse fuerte por medio de gestionar bien los sentimientos de dolor, los sentimientos de malestar. Los padres estamos demasiado encima de nuestros hijos para que todo les vaya bien. Incluso a veces somos demasiado exigentes con el rendimiento académico de ellos, con que sean felices en todo momento, con cuidarlos al máximo y que sean triunfadores. Y cualquier fracaso, cualquier dolor, cualquier malestar se obvia o se trata de ocultar o chico, no llores, venga, va, sal, adelante. No, adelante no. El dolor es necesario para poder gestionarlo y poder, bueno, pues vivir con él, y poco a poco dejaré de estar mal, pero no se aborda. Es decir, entonces cuando un chaval llega a la adolescencia sin haber sufrido ni una pérdida, ni un malestar, ni un dolor, ni un daño físico, cuando la vida le da el primer golpe, no va a tener recursos como para poder gestionar y como para poder superar ese malestar. Entonces se tenderá a buscar una forma errónea de mitigar ese malestar, pues probablemente poniéndose borracho, utilizando las drogas o pensando eso, en que no valgo nada, ¿no? Porque vaya mierda de vida, ¿no? De repente no, es que la vida tiene muchas aristas y bastantes de esas aristas son dolorosas. Es un trabajo desde niño, de educar en el dolor, aunque eso suene tan sí, impopular, sí. ¿no?
No, me parece un aprendizaje fundamental, ¿no?, el que nos acabas de hacer. José Chisbert, técnico de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de Vila-real, como siempre un placer tenerte y hasta la próxima.
Solamente una cosa, y es aquel adolescente o menor o incluso los padres que nos están oyendo, hay un teléfono.
Perfecto, sí.
Si habláramos de adultos, estaríamos hablando en esas situaciones de desesperanza, que el teléfono de la esperanza, ¿no? Es una persona que está a la otra parte del teléfono 24 horas y en un momento determinado te da un, por lo menos,
te ayuda
y además es de forma inmediata. Los adolescentes buscan una ayuda inmediata cuando tienen un malestar. No es una cuestión de voy a derivarte al centro de salud, dentro de una semana tendremos una cita, no, necesitan una respuesta ya. Entonces hay un teléfono que lleva ANAR es una... es bueno, pues una asociación, pero que están respondiendo psicólogos a la otra parte del teléfono y que el chaval puede llamar. Y es el número es el 900-2020-10, es gratuito. Y a la otra parte del teléfono hay un psicólogo que está especializadísimo en problemas que tienen adolescentes, cualquier cosa, desde acoso hasta precisamente, pues me siento como un gusano, ¿no? Cualquier cosa pueda expresar y que probablemente no lo exprese en familia, lo pueda expresar en un teléfono de forma anónima y le puedan ayudar inmediatamente.
Pues me parece un servicio maravilloso del que poco se habla y que a lo mejor ayudaría a mucha gente en un momento necesitado, sobre todo a nuestros jóvenes.
Pues ahí está, el 900-2020-10.
Muchas gracias, José.
Estás a la 92.2 FM.
Ya está así la Fira d'Onda. Torna la festa al carrer desde l'emoció i la responsabilitat. Del 22 al 31 d'octubre gaudeix dels encierros de Cerrils, dels concerts de Rosalén, Hombres Gay Boicot, d'espectacles infantils, teatres, matxa, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964-52-55-88.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Khaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Khaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Oh,
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robustress, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióncaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robustress.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
I ara nosaltres, Marisa Saavedra, ella és diputada nacional per la província de Castelló d'Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Hola, bon dia.
El seu company, Alberto Rodríguez, diu que abandona Podem i acusa el PSOE de robar-li l'escany.
Bueno, és una manera molt resumida de dir l'assumpte, que jo crec que molta gent de la ciutadania està seguint-lo. I molta gent està escandalitzada i molts juristes, el que és més important, perquè tots podem opinar més o menys coneixement del tema, però són molts els juristes, també de l'àmbit del Partit Socialista, uh-huh. Madrid, ideològicament del Partit Socialista i diputats del Partit Socialista, com Donel Orza, que han manifestat el seu escàndol pel que ha passat. Estem parlant d'una sentència, jo voldria recordar a la gent que el primer, anant a l'inici, una sentència... En dos vots particulars de dos dels jutges que diuen que això no estava demostrat, perquè realment s'ha condemnat a Alberto Rodríguez sense proves, més en proves en contra, perquè realment els vídeos que se van aportar i hi ha tres policies que estaven allí, etcètera, etcètera, ningú va poder dir, no se va poder demostrar que Alberto Rodríguez li pegara una patada a este senyor o que estiguera en el moment, en el punt, este un dia ahí que li havien pegat. De manera que estem en el que diuen molts juristes d'una absoluta inseguretat jurídica quan resulta que la paraula d'un senyor que diu que allà el 2014 un diputat li va pegar, que és de Podemos casualment, no? Casualment anem a dir, li va pegar una patada, no s'ha pogut demostrar de cap de les maneres, n'hi ha forces en contra, n'hi ha proves en contra i declaracions en contra fins i tot d'altres policies, però això va endavant. I després d'això resulta que la sentència no determina que se li lleve l'escó a este senyor, a este diputat, que representa més de 600.000 canaris, i la sobirania popular està en qüestió en aquest moment, i resulta que en una sentència que acaba sent una multa de 45 dies, per la qual només que podria impedir-li que si en aquests 45 dies se convocaren eleccions, el sufragi passiu que es diu, pues no se presentara. Però no determinava en cap moment la sentència que se li llevara l'escó. I això és el que acaba sent en una deixadesa, també nosaltres pensem que una complicitat, no sabem fins a quin punt volguda o per incapacitat, però la senyora Meritxell Batet ens ha deixat realment en mal lloc al Congrés, al Parlament, a la sobirania popular, sometent-se realment al que deia el senyor Marchena, que és un senyor al que ja des d'Europa li han cridat l'atenció per sentències absolutament desnortades, no acords a la justícia, a la jurisprudència, com quan va denunciar el senyor Atutxa, però quan venen les sentències d'Europa posant-li la cara roja, això ja no se pot, evidentment, no se pot anar enrere i restituir els drets que s'han vulnerat, i no només això, sinó que este senyor continua ahí fent política.
En este cas, Rodríguez anuncia que anirà fins i tot al Tribunal Europeu dels Drets Humans, no?
Sí, i els juristes... els equips jurídics diversos i els juristes de tota mena, el senyor Martín Pallín, que és magistrat de mèrit del Constitucional i del Supremo, etc., diuen, això en Europa, òbviament, ho tenen guanyat, com està passant en altres sentències, perquè, per desgràcia, la justícia al nostre país està quedant a un nivell horrorós de credibilitat, quan resulta que contínuament en moltes sentències des d'Europa se li diu que s'estan vulnerant els drets de ciutadania, els drets humans, i li posen la cara roja. Ens posen com a país la cara roja, però tenim a jutges d'aquest estil que estan a vore, anem a vore, que tenen una relació claríssima del Partit Popular i que estan fent política en, des de la justícia. Això és molt, molt greu.
En este cas, Rodríguez no va aclarir si presentaria esta querella contra la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, però si el grup ha presentat alguna querella?
No, no s'ha presentat. En del grup el que se va, el que se va publicar és que anava a fer-se i en la direcció del partit el que se va plantejar, l'equip jurídic, que està en el cas del tema, el que van plantejar és la possibilitat, com que era un dels escenaris possibles, estudiant tots els termes de l'assumpte, no s'havia tancat, i aquest tema no s'ha tancat, és una de les possibilitats.
També algo que era xocant era, i ell dia li canvia l'idioma pa que la gent entenga que eren paraules d'ell. Si yo no me apellidara Rodríguez, si no fuera un pibe de barrio, de aquí, de una zona obrera, de familia obrera, si no fuera canario, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si fuera de otra circunscripción o si tuviera un apellido compuesto? Pues él mateix se contesta y digo, la sensación que tengo yo y que creo que tiene muchísima gente es que esto no hubiera pasado.
Claro. Ahí yo torné a decir que n'hi ha molts juristes que parlen de la justícia com una xarxa, que realment deixa, que pilla els xicotets, però que deixa passar als grans. I jo crec que això tot el món ho té clar avui, que resulta que n'hi ha una absoluta impunitat per a molts delictes, delictes societaris, delictes de corrupció política tremendos en aquest país. Tenim el senyor Casado allí en el seu màster regalado, anem a dir per cas, i tenim ahí a gent de l'ultradreta, de apellidos compuestos, com diu Rodríguez, Alberto Rodríguez, que tenen que realment han estat imputats i han sigut acusats de delictes, pues la senyora Villacís, per exemple, per falsificar una certificació, dient que era arquitecta sense ser-lo, i que ara la justícia el que diu és que aquesta falsificació era tan burda que no podia aspirar a enganyar a ningú, con lo cual no veu delicte. Estem parlant de que una justícia que el senyor, bueno, ells ho van dir, el senyor Marchena, en totes les paraules, quan va dir que, i el, bueno, el senyor Cusidó va ser en aquell moment el que va dir que el PP tenia amarrada la sala de la sala esta del Constitucional per darrere. La tenia amarrada perquè són xutxes de la seua corda i, per desgràcia, s'està demostrant en aquest país que estan fent política. La teia també hi havia unes declaracions dient que tot el del Partit Popular, d'un dirigent del Partit Popular, que dia que la justícia estava en ells, ho diuen en totes les paraules, aquí ja no se dissimula res, i trobem en que així n'hi ha sentències absolutament injustes, incomprensibles, com la d'Isa Serra també, una representant nostra a la Comunitat de Madrid, que després Europa les tirarà enrere, estan vulnerant els drets humans, els drets d'aquestes persones, però sobretot el dret de representació política de tot l'electorat, perquè una vegada que això se declara que per Europa, que això serà aixina, que no és arreglo a llei, esta sentència, dona igual, ningú le restituirà este diputat a els canaris.
Sí, el que passa és que ell amenaçava en allò de, que van a donar a, en este cas, van a potenciar molt Podemos en Canàries, i diu que ell, palabra sexual, a ver si resulta que cuando volvamos vamos a ser, en lugar de decenas de miles, centenares de miles de votos.
Bueno, aquí jo crec que d'alguna manera, primer, s'està fent un, en això que està passant, més enllà de que hi hagi una persecució política clara a Podem i a Unides Podem, jo crec que tot el món ha vist claríssimament com totes les denúncies que s'estan fent sense cap fonament, de finançament en Venezuela, que no sé quantos mil coses, que se van arxivant. Mentrestant, jo vull crear una reflexió. S'està utilitzant de manera torticera, anem a dir aquesta paraula en castellà, la justícia. Els òrgans judicials s'estan, pensem en tots els recursos, me referís, econòmics i humans que s'estan dedicant a tot aquest seguit de denúncies falses que són únicament per posar-nos en la picota, per a tindre tertúlies, per a tindre portades de diaris, per a tindre parlant de que s'és acusat d'això o l'altre, que quan s'arxiven ningú s'entera. Entonces, així està en qüestió la persecució claríssima, una força política que posa en perill, entenen alguns privilegis d'alguns que vivien molt bé, però a més està en qüestió la democràcia. En aquest sentit, jo crec que Rodríguez el que volia dir pense que, bueno, pot traslladar això, no? I molts pensem que en la mesura que cada vegada més estan passant de frenada, que se podria dir aquesta expressió...
Estan fent el contrari al millor del que pretenen.
Està quedant més evident l'abús que s'està fent de la justícia per fer política i la persecució a una força política. Jo crec que molta gent diu, pues algo està passant si aquí tants poders mediàtics i econòmics i judicials estan fent front a una força política xicoteta com nosaltres.
La possible querella a Batet i el xoque per la reforma laboral, allò que està fent que se tense molt la corda dins del govern de coalició.
Sí, sí. Sí, està la cosa en un moment delicat. Jo no crec que estigui en joc, no pensem que estigui en joc el govern de coalició, perquè tenim així realment una missió molt clara que fer i és algo valiós a preservar, òbviament, però estem en un moment delicat perquè aquí passa que la reforma laboral no és un empenyo de la senyora Yolanda Díaz ni és un empenyo d'Unides Podem. Només està en l'acord de coalició. Uh-huh. I jo recordo a tot el món que l'acord de coalició vincula i se va signar pel Partit Socialista, pel senyor Sánchez i del senyor Iglesias, i és una qüestió que ens vincula. N'hi ha un treball ja de 7 mesos ahir del diàleg social en el que s'està treballant, i clar, no pareix raonable que en aquest moment era el PSOE, el Partit Socialista, estiga qüestionant el lideratge que pot tindre, en aquest cas la ministra de Treball, com és obvi, en una matèria com és el diàleg social en els sindicats i la patronal i la derogació de la reforma laboral. De manera que nosaltres, evidentment, sembla que entenem que s'està reconduint la situació perquè no té cap sentit que el Partit Socialista, o bé perquè vulgui descafeinar la reforma, cosa que no seria en absolut admissible, o volguera començar de zero, que tampoc ho seria, o que vulgui, no sabem si protagonitzar un titular positiu per a aquest govern, per cap de les raons és justificable que ningú neixen al seu soci de govern, a Unides Podem, o a la ministra que està liderant aquesta qüestió, perquè és del seu àmbit. Mm-hmm. Nosaltres, des de llavors, algú entendria l'altre dia, el senyor Iglesias, en una tertúlia, ho deia molt clarament, algú hauria entès que ell, quan era vicepresident, mm-hmm. i en matèria, bueno, l'agenda 2030, que és molt transversal, mm-hmm. Que ell diguera, pues mira, jo vull que està en la negociació d'aquest tema sanitari de les vacunes, o en aquests temes que tenen que veure en la Casa Real, o de la fiscalitat, o de les mesures d'economia, o si de la privatització de Bankia, m'entenen? Molta gent diria, home, però este home no se vol posar. Bueno, pues cada un té les carteres que té.
Exacte. El que ocorre és que, d'alguna manera, quan se brilla en excés, se llama un poc l'atenció. En excés, suposo que per ells que han vist que,
pas que no voldrien, no?
Yolanda estava un poc en el punt de mira de tots els espanyols. També està en el punt de mira de tots els espanyols la quantitat d'impostos. A veure, si Unides Podem ens diu que és un partit que ve a lluitar perquè no hi hagin impostos, què està passant quan ens enterem de totes aquestes coses?
Clar. Pues nosaltres, per al que lluitem, és perquè no hi hagi injustícia fiscal que n'hi ha en aquest país. En aquest país jo crec que l'escàndol, que no se li dona prou, crec jo, protagonisme, anem a dir mediàtic, uh-huh. això dels Pandora Paper, bueno, els últims eren, sí, de Pandora Paper, també el de Panamà, etc., se posa en evidència que n'hi ha moltes fortunes, moltes grans empreses, bueno, molta gent rica, no? En fi, ahí està també el nostre rei emèrit, però bueno, n'hi ha moltes grans corporacions que evadissen impostos, que s'ubiquen, que tenen els seus domicilis per a no pagar impostos fora d'aquest país, uh-huh. i grans corporacions que tenen 1000 sistemes, el que es diu d'elusió fiscal, que ja no és evasió, és elusió fiscal, la SICAP, tenen 1000 sistemes per a evadir impostos i acaben pagant entre un 1% i un 4% dels impostos. Quan resulta que aquí la gent treballadora, que té la nòmina, la gent autònoma, les peluqueres, la gent que té un xicot de comerç, les pimes, estan controlades, anem a dir, i estan pagant un excés d'impostos, quan resulta que així tenim les grans empreses milionàries, els grans milionaris que no paguen impostos. Nosaltres, jo vull recordar a la gent que, a veure, el primer hem de salir del discurs, impostos, no. Els impostos són imprescindibles per a mantindre l'estat de benestar i no tots volen que ara n'hi ha una catàstrofe com lo de Palma i ahí està l'administració pública per atendre a la gent. Hem tingut una pandèmia i tenim la sanitat pública, tenim les ajudes als autònoms, tenim els ERTEs, tenim tot això, se paga, són diners públics imprescindibles per a una societat. Però anem a veure, els impostos són necessaris però han de ser justos. I això no ho dic jo, no ho diuen nosaltres, ho diu la Constitució. Progressivitat fiscal, això vol dir que pague més qui més té. I acaba dient que ara vinculat a esta... Bueno, el millorar la justícia fiscal està en l'acord de govern, signa per el PSOE i per nosaltres, i recorde que vinculat a aquests pressupostos generals de l'Estat està l'acord de que per, això se posarà en marxa ja, uh-huh. és que a partir d'ara les grans empreses paguen com a mínim el 15% de l'impost de societats. Ese és el mínim i això és una cosa que està plantejant la OCDE, l'administració Biden i molta gent de fora d'este país, aquí ens diuen bolivarians, perquè diuen que els rics paguen impostos, però no pot ser que paguen un 1% o un 3% grans empreses que en beneficis milionaris, els bancs, i la gent treballadora i els autònoms i la gent en un xicot de comerç està fregida a impostos. De manera que nosaltres diem justícia fiscal i ara a partir d'ara donarem un pas important gràcies a l'acord de govern, i aquí ho hem peleat molt en aquest acord de pressupostos perquè almenys paguen un 15%.
És que jo me fa l'efecte quan fan coses com, per exemple, la notícia d'última hora que he sigut avui de prohibir la publicitat de xocolates, dolços, postres, galletes, sucs, gelats dirigits a xiquets, vostè sap la quantitat de diners que pedran aquestes plataformes informatives perquè no és que en aquests anuncis, és que és una cosa molt arriesgada. És dir, després no volen que... Després volen que els traten bé, els mitjans. És que, clar...
Ja. Bueno, hi ha mesures que jo, a més, vull dir que són mesures que que tenen que veure amb la salut, que són indicadors, o sigui, venen indicades per l'organisme, l'OMS, Organització Mundial de la Salut, són indicacions des de la ONU, que està vinculada a la ONU, i són campanyes que s'estan fent a ment a tres països, i jo crec que se pot escandalitzar molt en el tema, quan se va parlar sí. de la carn, del consum
dir,
de carn, etcètera.
Jo li dic l'exemple nostre, per exemple, no? d'esta casa. Nosaltres no tenim com les televisions i ràdios nacionals, que sí que tenen marques determinades que fan publicitat. Així nosaltres la publicitat és d'una altra forma, és una publicitat més l'empresari més menut, per tant no té un producte sinó que se ven la casa. En aquest cas, quan decideixen que no n'hi hagi publicitat de cases de joc, a nosaltres les cases de joc es lleven la publicitat.
Clar.
De moment no ens cau bé, perquè és un ingrés que deixa d'entrar a la ràdio. Sí, però avui hem tingut el debat així a les començades del programa i un Víctor se queixava perquè ell és de futbol, però Maria deia ojo, perquè cada volta que juguen són més menuts i acaben creant ludopotes en potència.
No, és que és un problema gravíssim que tenim com a país, com a societat més ample, de ludopatia, gravíssim.
Què haver pogut fer esta casa? Bueno, doncs com ha sigut Unides Podem el que s'ha fet això, no els entrevistem més. Haver sigut, pues, clar, haver-hem pogut prendre's a represàlia. Després vostès se queixen de que les grans plataformes no els criden i no informen. Si informen quan els posen quan n'hi ha simplement una sospita sobre algo que fan, i si quan això arriba als tribunals s'arxiva, no ho diuen. Pues com ho tenen que fer si vostès són els que...
Posem en qüestió els beneficis d'alguna gent, però anem a veure, n'hi ha que posar l'interès, el bé comú té que estar per damunt de tot, en un país, en una societat i en unes mesures de govern.
Sí, però simplement han d'assumir que...
No, n'hi ha que veure a lo millor les xicotetes empreses de comunicació. Uh-huh. N'hi ha que veure quins són les fonts de finançament o quina és la manera fins i tot una fiscalitat que sigui adequada, per exemple, vull dir jo, que se pot beneficiar al xicotet comerç o a les xicotetes empreses també.
Però
de comunicació.
Però vostè s'imagina avui com va caure això quan tinguin que retirar tots els anuncis de totes les plataformes
dirigits a menors, no?
Ojo,
pues n'haurà que veure les conseqüències, però jo insistís en que n'hi ha moltes maneres...
Sin embargo, se tenen que prendre aquestes decisions...
Però atenent a la salut pública, n'hi ha mesures que no són boniques de...
Claro, al final, Unides Podem, l'electorat li va votar per un fi determinat, per lo tant, quan veuen que la llum no baixa, que no tenen forma de poder evitar-lo... Per això els demanen allò per lo que s'han posat al puesto.
Claro, i nosaltres estem treballant denodadament, a més, perquè baixi el preu de la llum i perquè se prenguin mesures que ja s'han aprovat al Parlament i s'han d'aplicar, de posar límit, per exemple, als beneficis de les grans empreses. I per això ens estan fregint, i tota la dreta i el PNB també van votar en contra perquè diuen que era un expoli a les empreses.
Ràpidament,
perquè... Hi ha que veure el benefici de les empreses, quin pot ser quan són xicotetes o quan no. Però, claro, en lo de cases d'apostes, estàs posant un exemple, uh-huh. on tenim un problema social molt greu.
Tenim un problema social que...
Hi ha que limitar aquesta publicitat. Sí. No pot ser la manera de finançar. Sí. conscienciar-se perquè és un problema molt greu.
Ràpidament, avui estan en manifestats tots els citricultors, bueno, tots els agricultors, tots els llauradors de la Comunitat Valenciana estan concentrats en València, fent una se trobaven a l'estació del Nord, anaven caminant, hasta imagine que hasta davant de la Conselleria d'Agricultura. Com és l'acord? Com estan aquests acords? Perquè, clar, ells estan manifestats i vostè està en Madrid i suposa que està demanant que aquest acord se respecten els termins que no perjudiquen a la Comunitat Valenciana.
Claro. Jo aquí el que recorde per començar, bueno, és un sector, el sector primari és un sector estratègic per a tot, per a un país, per a la sobirania alimentària i en la creació d'empleo i d'ocupació. A les nostres comarques ningú ens té que explicar el que suposa, per exemple, el sector citrícola. Nosaltres estem treballant molt, a més en diàleg en aquest sector, estem treballant molt com a part minoritària del govern, però també ahir al Ministeri d'Agricultura, que està en mans del Partit Socialista, perquè s'atenguen a les necessitats d'aquest sector. Aquí hi ha una qüestió, i és que hi ha forces polítiques que diuen donar suport a aquest sector i estan en Europa, estan votant absolutament en contra dels interessos d'aquest sector. Perquè jo vull recordar que el tema, per exemple, de l'acord de Sud-àfrica, que estem demanant que es revise, que se tinga en compte quin
ara,
estatus...
Ara, té que signar ara.
Toca ara. I nosaltres estem demanant que se tinga en compte els interessos d'aquests sectors que queden absolutament perjudicats, però jo tinc que dir que nosaltres vam votar en contra. I no així forces polítiques que ara diuen que donen suport al sector i que en Europa voten sempre positivament, o sigui, afirmativament, a tractats com aquest o com el de Vietnam per aportar l'arròs, ho recorde, de l'altra part del món, quan tenim l'arròs aquí,
sí.
O que se porten els cítrics de Sud-àfrica quan aquí se queda la taronja,
que no hi ha un bon control en fronteres.
Exacte, pues tot això
que se permetís que utilitzar el metil en Sud-àfrica i no se permetís així en la Comunitat Valenciana.
Efectivament, no hi ha reciprocitat en les exigències que són moltes per als nostres productors i ninguna per als de fora, de manera que tot això, clar que estem treballant, però jo vull recordar a la gent, bueno, dic més, a més de les iniciatives que d'aquí hem comentat de vegades que jo he traslladat així al Congrés i en reunions en el Ministeri, també així en la comunitat, que tenen molt a nivell de la conselleria, que tenen moltes competències, com és normal, en la lluita contra les plagues i el suport a aquest sector pel que estem peleant. A més, nosaltres hem traslladat als nostres eurodiputats en Europa perquè plantegin aquest tema, perquè és més ample que el que diu, bueno, el Ministeri ho ha de reivindicar, òbviament, però volen que en Europa se parli d'aquesta qüestió perquè les fronteres europees no poden estar obertes per productes que venen de fora.
Sí, sí, és molt important.
En plaguicides, etcètera, que estan prohibits aquí i inunden els nostres camps. Però, bueno, jo vull que se parli de les responsabilitats també dels partits que en Europa voten a favor d'aquests tractats, quan resulta que nosaltres no els hem donat suport. Això ho saben també els agricultors. Nosaltres hem dit, abans de firmar un acord, s'ha de fer una avaluació de quin és l'impacte en molts sectors, però sobretot en un sector primari estratègic de país.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem per la província de Castelló, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres. Fins altra.
Ràdio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
You jump if I told you you can never lose. Empty house, glass walls, caving through the roof. Mama told me not to play with glass when I was young. Held on tight, waiting.
L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural activen una nova campanya de la targeta Fem Poble. És una iniciativa impulsada a través del pacte local. Tenim amb nosaltres el regidor de comerç, Diego Armando Vila. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també tenim nosaltres el director general de la Caixa Rural de Villarreal, Manuel Cobertorer. Molt bon dia.
Bon dia.
És la segona campanya, perquè ja en van fer una estiu, no? En aquest cas serà de l'1 de novembre al 15 de desembre i els usuaris podran accedir a una bonificació del 40% de les compres fins a un màxim de 80 euros. Això ha explicat perquè la gent ho entenga... Manuel?
Sí, a veure, efectivament és la segona edició d'esta campanya, la primera va ser en estiu, crec que va tindre una acollida important, se van fer més de 800 targetes, més de 200 comerços adherits, i bueno, jo crec que sí que vam sacsejar el comerç local, que era la nostra intenció. Efectivament, dida aixina queda, ostres, pareix molt, molt bonico, no? Això ho vam implementar a través d'una targeta. És una targeta Mastercard, no és una targeta bancària com a tal, en comissions i tal, és una targeta completament gratuïta. És una targeta que no és de la Caixa Rural, sinó que se fa a través de la Caixa Rural. Per tant, una targeta que pot sol·licitar qualsevol ciutadà de Villarreal.
I no s'hi pot gastar no només en Villarreal, sinó en qualsevol lloc, és una targeta normal i corrent.
És una targeta prepago, per tant, inclús una targeta més segura, perquè tu te la carregues en els diners que tu vulguis, i dius, me'n gastaré 200 euros aquesta nit i més de 200 euros no me gaste. Doncs pues me'n carreguen 200 euros i quan s'han acabat, s'han acabat. Ho diré, que és una targeta, des d'aquest punt de vista, molt útil. Què passa? Que aquesta targeta, quan tu la gastes en els comerços que estan adherits a la campanya, per supost, comerços de Villarreal, van acumulant les bonificacions fins a un màxim dels 80 euros.
Estos comerços que estan adherits així diuen que són 336 comerços que participen, això era, però n'hi ha 200 adherits.
Correcte. Comerços que han participat, comerços en els quals s'ha gastat la targeta, han sigut uns 350 o 356. D'aixòs, no tots els comerços estan adherits, ni tots els comerços estan a Villarreal. Dels comerços adherits, que sí que són de Vila-real, només n'hi ha 200. Bueno, només n'hi ha 200 que en són a Montó. Per tant, a la resta de comerços de Vila-real que no s'havien adherit a la primera campanya, bueno, i entenc que igual Diego com jo els invitem a que s'informin i s'adherisquen. Per ells és completament gratuït i poden tindre avantatges.
Clar, què li pareix, regidor, que esta targeta que porta, a més, o sigui, tu la targeta, si tu la veus físicament, què hi ha? Què posa? O sigui, què n'hi ha imprimit a la targeta?
Sí, la targeta Fem Poble porta el skyline de Vila-real.
Clar.
Com ha dit bé el director...
És que està molt xula, és dir, és vore-la, sobretot la gent que són de la ciutat de Vila-real, ens fa molt de goig i molt de comboi traure-la, pues, no sé, a un, qualsevol part del món i poder utilitzar-la, no? Això és tot un honor.
Com bé ha dit el director de la Caixa Rural, no és una caixa que estiga compromesa amb la seva entitat, no? Qualsevol gent que no forme part de la Caixa Rural pot obtindre-la. I també ho ha dit, no? S'ha utilitzat inclús en comerços de fora de Vila-real, el que vol dir que al ser una targeta monedero molta gent la gasta fora de Vila-real, però a nosaltres sí que ens interessa que la gent consumisca en els comerços i en els locals de Vila-real puga tindre aquesta bonificació, no? Que al final, en definitiva, el que volem és que la gent de Vila-real tinga aquests beneficis.
Clar, va dirigida per això, perquè se fomente el comerç local, però també fa una divulgació de lo que és la ciutat. Que és, clar, si mirem l'avantatge, bueno, sé que ha sigut molt costós, i vostè també ho sap, regidor, haver aconseguit aquesta targeta, la gent no sap la feina que porta, no?
Molt, molt, la veritat és que el poder implementar una targeta personalitzada exclusiva per a nosaltres a través d'un monstru com és Mastercard, perquè és una Mastercard, no perdem de vista. Pues bueno, Diego i nosaltres sabem el que ens ha costat, hem estat molt de temps peleant, però vaja, al final l'hem treta i crec que està...
Sí, però això s'ha de posar en valor, és dir, sí. No hem d'oblidar mai que tindre una targeta d'aquestes característiques no la té tot el món, totes les ciutats i tots els pobles, i una targeta que ens faci aquest servei.
I crec també, perdona, que, Susana, que no, si no hagués sigut una entitat com la Caixa Rural, això no n'hi ha una entitat gran que perga el temps o invertisca el temps que nosaltres hem dedicat a poder treure aquesta targeta. Perquè som del poble, estimem el poble i volem apostar pel poble.
Pues això és el que volia jo posar en valor, perquè, clar, en aquest cas la Caixa Rural i el regidor de Vila-real no el perden, sinó que l'invertixen perquè els dos el que volen i adoren és la seva ciutat. Esta vegada i s'injecten 180.000 euros, o sigui, l'altra vegada van ser 100.000, esta vegada 180.000?
Ara s'invertixen 180.000 euros en aquest treball conjunt que sempre fem Ajuntament i Fundació Caixa Rural, com bé ha dit Manuel, el director, és molt necessària aquest treball conjunt perquè traure una targeta aixina des de l'Ajuntament haguera sigut impossible, siga quina siga l'entitat. Al final tenim una entitat més que centenària en Vila-real, conforme és la Caixa Rural, i estem molt agraïts, no? Aquest treball conjunt que se fa en moltíssimes activitats i sobretot ara en una situació aixina de pandèmia on tenim que estar al costat dels nostres comerços de Vila-real, ha sigut una iniciativa valenta, pionera, innovadora, que pensem que pese a ser la primera campanya que va ser en estiu, que sabem que en Vila-real és una campanya, una època molt complicada, conforme ha dit, tindre més de 800 persones que s'han tret a targeta és un dato molt positiu. Ara, en novembre, els comerços també ens diuen que sí, que està molt proper del Nadal, però encara és un mes possiblement molt roïn, no?, per a les compres. Esperem que això siga també un revulsiu, no? I si benefici de un 40% de que de cada 200 euros 80 te puguen tornar al teu compte de nou, és el que té que valorar la gent, no? Des d'ací fem una crida conjunta a que la gent s'interesse i puga traure la targeta.
Jo és que crec que és algo que és tan... com que a la gent li costa un poc assimilar-lo, perquè és que si ho tornes a dir, a veure, de 200 euros te'n tornen 80. Sí, senyors, no els estem enganyant, que dels 200 euros te'n tornen 80, que t'heu de tornar a gastar-te'ls. És dir, és aixina o no?
És aixina, és aixina. I aquests 200 euros, evidentment, te'ls has de guardar, de gastar en els comerços adherits a la campanya, que només seran comerços de Vila-real. Si tu te'n vas... a alguna altra ciutat o te'n vas fora o, i pagues l'hotel en la targeta i no està a Vila-real, la pots pagar, però no te sumaran pas 200 euros. Nosaltres bonifiquem...
Però imaginem que està sentint gent de tota la província, no? Pues ve una persona que no siga d'ací, se treu la targeta i compra els comerços d'ací, que habitualment venen. Perquè no oblide que nosaltres... lo que fem fer de barrera cap a Castelló, normalment aglutirem tot el que és la part de dalt i la baixem així, és dir, que també la poden treure la gent de fora.
Per supost, cap problema.
I no, cap problema no. Millor que millor. Els comerços del poble encantats de la vida, no, regidor?
Sí, però a nosaltres és el que diem, no? Mentre més gent vinga a consumir i a comprar els nostres comerços, millor. A part de la crida que tenim que fer als veïns, també una crida als comerços que encara no estan adherits, que 200 són una quantitat molt gran, però és possible que molta gent encara no s'hagi enterat. A través d'Acció Biocovi sí que s'està fent molta incidència, no, en això, en que els seus associats puguen formar part, però recordar que qualsevol comerç pot adherir-se a aquesta campanya. I
sobretot
també,
perquè tinguin pues un ventall de possibilitats més grans la gent que pugui anar a comprar i és més, a l'estar dins el llistat la gent que no es coneix pot arribar a conèixer-los.
És que a més fiquem una pegatina en el comerç perquè uh-huh. jo pugui identificar que si la compra que estic fent en aquest comerç m'està bonificant. Per tant, és un reclam publicitari molt important per a aquest comerç. El que estigués adherit a la campanya... Home, si jo tinc dos comerços iguals, us ha de dir l'altre no, si em tornes el 20%, doncs, no sé, en principi, entre el mateix producte i el mateix preu, anirà el que me bonifica a mi en aquest 20%, que me pot ajudar aquests 80 euros.
Això és fer l'economia que ens interessa en aquest moment a tots, no? És fer-nos créixer a tots junts.
Correcte.
Val? La targeta Fem Poble, per al que no s'haga, es pot sol·licitar a través de la plataforma, eh?
A través de la plataforma Vilatenda, uh-huh. vale? vilatenda.com, ahí te pots registrar, el primer pas és registrar-te i després sol·licitar la targeta o també adherir-te si eres un comerç. És a dir, a través de la pàgina web de la Vilatenda se pot fer. Si a través de la pàgina web no t'aclarisses o vols que t'atenguen en directe, així al nostre centre social, de dilluns a divendres, de matí, de 10 a 2, i de vesprà, de dilluns a dijous, de 5 a 8. També te poden atendre.
I assessorar, o vulguem preguntar coses, a lo millor que així no s'atreveixen a fer-lo, perquè hi vulguem vindre i que se'ls informi d'una forma més personalitzada. Algo que també... Bueno, que també hi ha gent que a nosaltres ens pregunta i que s'interessa, se pot gastar, imagines, està per al comerç del poble, val? Qui ha anat a buscar aquests comerços? Ha sigut els comerços que s'han apropat? Ha sigut la Caixa el que ha anat a buscar els comerços? Perquè, clar, si parlem de grans comerços o hipermercats, fins on hem arribat?
Sobretot ha sigut, en aquest cas, a través d'Acció Biocovi, uh-huh. és de veres que a través de Caixa Rural i Ajuntament també som un altaveu, no?, per a que la gent s'apropi, però sobretot aquesta feina més de negocis ha sigut a través d'Acció Biocovi. Grans superfícies, serà complicat perquè ells també tenen les seues targetes, tenen els seus... clubs o com se diga, no, és molt difícil aplegar a aquestes grans superfícies, però sobretot a nosaltres es preocupa el xicotet comerç, el comerç de tota la vida de Vila-real.
I era el que més anaven enfocats. De tots els modos, no s'ha fet massa treball de camp, és dir, realment són 200 els que estan adherits, però han vingut a soles.
A veure, se va fer en el seu moment una presentació, com diu Diego, se va a través de l'Associació de Comerciants de Vila-real. Se va impulsar aquesta targeta. Sí que és veritat, pues, que va néixer o se va ficar en pràctica, pues, en un període estiuent que no era el millor, haguem volgut abans, però vaja, les circumstàncies, però bueno, així no hi tot, en juliol i agost Vila-real, pues, tots sabem maseig i és complicat, no? Uh-huh. Però així no hi tot, bueno, pues, 200 comerços, jo crec que és important, no? Espere, i el que comentàvem, que en aquesta segona edició de la targeta Fem Poble, bueno, pues, se puguin adherir molts més comerços i vegin les avantatges. I com tu molt bé dius, no és ciència ficció, de 200 euros te'n donen 80, vull dir que això és molt important. L'Ajuntament està apostant molt fort i està ficant ahí damunt la taula 180.000 euros, que són molts diners.
En aquest cas, el que a mi me diuen, ja que és un centre comercial grandíssim, la ciutat de Vila-real, perquè ho és així, són 53.000 habitants. Quants ne tenim ara, regidor, més o menys?
Prop de 52.000.
I però n'hi ha un tràfic de gent de 80.000. Doncs al ser un gran centre comercial, clar, el que sí que me pregunten és si estan tots, pues per això que se sumen tots, no?
Sí, per això ja llancem aquesta campanya també, no? Uh-huh. Que recordem que és de l'1 de novembre al 15 de desembre, perquè encara que la gent sàpiga i els comerços sàpiguen que encara poden sol·licitar la targeta i adherir-se a la campanya, que esperem això, no? Que tinga una bona acceptació, que ja està encaminada, perquè tenim aquests primers 800 que formaven part, però que esperem que puga plegar al màxim possible, que aquests 180.000 euros que fent un gran esforç estem ficant en la campanya se puga beneficiar la gent de Vila-real i cap problema, no?, en que s'arrimen a la seu social de la Caixa Rural, el que tinga dubtes, que els informaran i se'ls contarà tot, com poden formar part, com poden aconseguir la targeta, tot el que necessiten.
En la nota de premsa posava que puguen consumir en els nostres comerços i locals d'hostaleries i també realitzar ja les compres de Nadal. Clar, és que ho tenim ahí, eh?
Nadal està ahí.
És que per això també pactat un poc en UCO Villa Siobi, pensaven que era la data necessària, no?, de fins al 15 de desembre per a que la gent adelantarà les compres i aquests 80 euros que tindran de retorno puguen tornar a gastar-lo en lo que queda de any en més compres nadalenques, si ho veuen, no? o en els restaurants quan tinguen que fer el sopar de Nadal, la gent que tinga que fer els seus sopars, però que al final se puguen aprofitar de la campanya durant el que queda de any.
Sí, en aquest cas el que sí se presenta seria més bé, clar, en aquest cas és, dona compte, és la Caixa Rural i, sin embargo, això pareix que siga quasi un treball de la Fundació, és dir, anem a la Unió, anem a guanyar el temps, no a perdre, sinó a recolzar-nos entre tots en aquest moment i a eixir el poble endavant. A més, el poble, el nostre, té fama de so, no? De unir-nos sempre.
Sí, la veritat és que jo crec que davant d'adversitats, com ha sigut aquesta situació, no?, el col·laborar conjuntament, el fer iniciatives, algunes hi seran millor, altres pitjors, però el fer algo, el no quedar-te parat, jo crec que sempre ha sigut una senya d'identitat nostra. I la Fundació,
sí,
la Caixa Rural,
dir,
és, vamos, estem ahí col·laborant l'Ajuntament de forma molt estreta i crec que són dues entitats en les quals devem de seguir col·laborant i traient aquest tipus d'iniciatives.
Sí, en aquest cas, Manolo Coberturer no ho haurà pogut dir millor, és la senya d'identitat de la ciutat de Vila-real.
Susana, per el que dius d'anar junts, també vull recordar que recordar i donar les gràcies a tots els partits polítics que formen part de la Corporació Municipal, que han recolzat aquesta campanya, que està dins del Pacte del Renaixement, perquè ahir se van ficar uns diners que s'estan utilitzant durant tota la pandèmia i aquests 180.000 euros estan aprovats o estan a favor tots els partits polítics que formen part de la corporació, i això és el que diem, no? que en moments durs per a Vila-real, en actes com aquest, no?, demostrem que anem tots junts, i per això vull fer extensiu l'agraïment també a tots els partits polítics.
Faltaria més. És dir, és que no tenien, és que això, és dir, el que no vulga això és que no vol un bé per a esta ciutat. Per tant, a mi també me pareix molt bé que vostè faci aquest reconeixement a tots els seus companys, però jo pense que això era el que diu en este cas el director general de la Caixa Rural, és la senya d'identitat d'esta ciutat. Moltes gràcies als dos, que quina alegria, no? De 200 euros mos tornen 80.
80, per gastar-te'ls també, evidentment.
Mos tornen els 80 i mos emportem el que hem comprat en aquests 80 euros que mos emportem de baix, eh? En
sí, fi,
el regidor Diego Vila, moltes gràcies. I també el director general de la Caixa Rural, moltes gràcies, Manolo Cobertores.
Gràcies, bon dia.
spoken. Just breathe me in, taste me on your lips. You can let me go if you need to let me go. If I told you I was broken, would you love me still? Shattered hearts, crossed stars, never saw myself. True loves never cover up each other's scars. Fuck me over once or twice, yeah, who's counting scars? Shut my eyes, shut my mouth, shut the door to our little home. Is it nothing new? Is it nothing to you? Shackled to the back of your airport.
Estás a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Thank you.
Mira, María, acabé de rebre una notícia i és esto me que va ferir a tres funcionaris en la presó de Villena, pues ha agredits en el coll a un altre a la de Conca, és dir, portes on el portes és conflictiu. Este és un considerat, és considerat extremadament perillós i ja va ferir, com ha dit, a tres funcionaris a Villena. L'home acabava d'ingressar a la presó per intentar pues violar una dona en Tarancón, a Conca, mentre estava de permís, pues entra dins la presó i agredís també un funcionari al coll. Increïble, en fi.
Sí, pues, és que són persones conflictives, no? Per això és veritat, sempre que ens visita, no? Moisés, que ens reclama pues més mitjans, no? Per a les presons, és aixina de simple, no?
Uh-huh. La notícia que ara està sent
trending topic, no? Bé, pues és que resulta que ahir per primera volta en el món del futbol, sí, ha eixit un home de l'armari, no? És Jos Cavallo, és un home, és un jugador de futbol de la primera lliga que hi ha a Austràlia, no? I per fi ha donat el pas, perquè estava dient que això li donava com molta ansietat i està rebent molt de suport per part de tots els companys del món del futbol, perquè és veritat que és un lloc on, així com en altres modalitats, sí que coneixem gent que ve, que parla de la seva sexualitat, sí que és veritat que en el món del futbol pareix que encara ens queden en derrocar moltes portes d'armari, Susana.
Jo el que penso en aquest moment és quants futbolistes es sentiran aliviats. Sí. Per pensar que ja n'hi ha hagut un que ho ha dit i que ells no tindran que sostindre i ser pes que tenen dins. També el món del bou és un món molt conflictiu, sí, i estic convençuda que com en tots els puestos n'hi haurà gent de totes les tendències.
Correcte.
Les dues del migdia, Maria, demà més, no?
Sí, clar, a més divendres.
I un fin de setmana llarg.
Molt llarg i molt intens.
I en una nit d'estes que...
No, el que espere que no faci és ploure. I ja mos han dit que va a ploure.
Bueno, portarem mous a Santa Clara. I sí, aixina, sí, sí, a veure sí. Si mos escolta. A vostès, a vosaltres, no bona neu, perquè ara ve Javi Mata i tot allò que tenen que contar-lo. A més, ve molt intens, eh? Li dic que no se'n vagin perquè es tindrà coses bones que contar-los. I roïns, que també a vegades, contra qui siga, avellissen. Demà, sí, a les 12. Per què no? Dos horetes en María y en mí.